Coralla i si no demà en el debat molt veurem.
Hola, just bon acaba de cloure la intervenció del popular Sebastià Sagreres, qui ha fet referència als que podem definir com a temes estrella, no?, d'aquest discurs, per una banda l'habitatge i com això està focalitzat en l'anunci, no?, d'aquestes noves mesures. Just acaba de cloure aquesta intervenció i d'aquesta manera clou també aquest debat de la comunitat. En aquest moment, 1:04, acaba el nostre programa, torna demà a partir de les 9, vos deixem en les mans dels serveis informatius d'aquesta casa, qui de ben segur faran l'anàlisi d'aquest debat de política de la comunitat. Moltíssimes gràcies per seguir-nos.
Bon dia, iniciem el repàs a la informació que més enllà del debat de política general passa per altres qüestions. Per exemple, fa uns minuts la Guàrdia Civil ha descartat la violència masclista en el cas de la dona italiana trobada morta diumenge a Espujols, Formentera. L'autòpsia ha determinat que la mort no es va produir per causes violentes.
Segons informa l'Institut Armat, els investigadors continuen a l'espera dels resultats d'altres anàlisis sol·licitades per determinar la causa de la defunció. No obstant això, l'home italià detingut per ella de la dona morta ha passat avui matí a disposició judicial. De moment, no ha transcendit quins delictes se li atribueix. Pel que fa a la dona apunyalada per la seva exparella, també, precisament a Espujols i diumenge, ja no és crítica i ha pogut passar a planta.
D'altra banda, avui ha començat la campanya de vacunació contra la grip a les residències de les Balears. Salut espera vacunar uns 4.800 usuaris de 75 centres de persones grans i amb discapacitat. La Bona Nova a Palma és la primera residència pública que s'uneix a aquesta campanya.
Ahir varen començar les privades, però avui ha estat el torn de la pública, la Bona Nova, on es vacunaran contra la grip de vers 300 usuaris. Molts d'ells ho faran també contra la Covid, com recomana la directora general de Salut Pública, Elena Esteban, qui destaca que de cada vegada hi ha més conscienciació sobre la necessitat de prevenir.
Esperam aconseguir cobertures molt altes, però també es veure que és important dir que tantes familiars com els pacients, a la mesura que poden decidir com els cuidadors, estan molt sensibilitzats a la importància de la vacunació.
En totes les illes s'administraran prop de 5.000 vacunes d'alta dosi.
Mentrestant, el Consell de Mallorca ha iniciat el procés d'expropiació del Castell d'Aro de l'Aro per crear un espai d'interpretació històric i arqueològic.
Ja s'ha firmat l'ordre per posar en marxa tot el procediment i s'ha encomanat els estudis topogràfics que permetran elaborar l'expedient perquè el document i el monument puguin ser públic en uns mesos i quan sigui públic es podran executar les obres necessàries per revertir la degradació que pateix de fa anys. Ho explica Fernando Rubio, conseller insular de Territori i Mobilitat i Infraestructures.
El Castell de l'Aro és un sistema general d'interès supramunicipal. Estan xerrant d'un element arqueològic molt important, emblemàtic, en Silla de Mallorca, i ja a la modificació quarta del pla territorial des del Consell de Mallorca vàrem impulsar aquesta figura per tal de que sigui protegida i per tal de que pugui ser de tots els mallorquins.
Avui també destacam que 5 persones estan sent investigades per la Guàrdia Civil a Mallorca per un presumpte frau alimentari.
Dins d'una operació conjunta en l'Europol s'han detingut 10 persones en distintes províncies espanyoles, com Alacant, Vigo i Huelva. En total s'han interceptat 11.500 tones de productes il·legals. També s'han retirat béns per valor de 95 milions d'euros. Els investigats a Mallorca són una empresa càrnica. Entre les irregularitats es distribuïa menjar caducat amb data manipulada i etiquetes falses.
I acabam amb un darrer punt de darrera hora perquè acabem de saber que s'ha entregat a la policia local de Palma el conductor de l'accident mortal de Mercat Palma, un accident en el qual va morir un jove de 31 anys. Així hem arribat a la 1:08, amb més notícies, en recordeu, a les 2 en punt, a l'informatiu migdia, amb Sara Casas. Ara vos deixam amb els postres.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estelric.
Una i 9 minuts, dimarts 7 d'octubre, bon dia, el dia que Jaume Monat jugui contra Novak Djokovic. Amb Bernat Nadal al control tècnic i Miqui Tous a la producció, començar amb les postres d'avui, ben pendents del partit al Masters 1000 de Xangai, que està a punt de començar entre el tenista santanyiner Jaume Monat i el serbi Novak Djokovic. Un partit important per Monat, que es troba en el millor any de la seva carrera. Només hi ha un precedent entre aquests dos jugadors, va ser el 2018 a Roland Garros, i en aquella ocasió va guanyar Djokovic. Seguirem el partit i avui també parlarem del Mallorca, que ha tornat als entrenaments sense els lesionats ni tampoc els internacionals, i sentirem també un jugador del Mallorca, Jaume Costa, que va ser ahir protagonista del programa Línia de 5 a IB3 Televisió i que és una persona molt propera encara al vestidor i, per tant, té una anàlisi particular de la situació que val la pena també escoltar. Més coses. Avui també repassarem l'actualitat de l'UD Eivissa i parlarem amb el capità de l'Atlètic Balears, en Rubén Bové, que ja són co-líders del grup 3 de segona ref i aquest cap de setmana tornen a tenir derbi. Visiten diumenge a les 12 l'Andratx. També coneixerem els detalls de l'homenatge que ret la Fundació FEVIP 1935 i el poble de Solla, a la llegenda del bàsquet Rafa Royán, que va morir el passat mes de maig. I abans farem però prèvia del partit entre l'Osasuna i el Palma Futsal, que podreu seguir en directe avui vespre a IB3 Ràdio. Una i 11 minuts. Mira, just en aquests instants surten a la pista on es disputa aquesta Masters 1000 de Xangai, Jaume Monat, santanyiner, que està a punt de jugar per segona vegada en la seva carrera contra Novak Djokovic. Ja ho dèiem, només hi ha un precedent entre aquests dos tenistes. Va ser el 2018, a Roland Garros. Va ser una victòria del serbi de Djokovic, però és vera que tampoc hi va haver tanta diferència. Veurem avui Jaume Monat, que es troba en el millor moment de la seva carrera, en el millor any de la seva carrera, i Novak Djokovic, que, com ja sabeu, continua sent un dels millors tenistes del món, però es veurà que així com en el 2018 segur que estava una miqueta més amunt, pentura en guany sí que serà el moment de veure un Monat que li pot fer front. Gavi Fortesa, molt bon dia.
Bon dia, quina decepció. Quina decepció. Pensava que anava a dir, just ara entra Gavi Fortes a l'estudi. No, i era per dir que sortien els tenistes.
Heu entrat paral·lelament, cadascú a la seva pista, en el seu terreny de joc. En Gavi ha entrat en aquest estudi de IB3 Ràdio paral·lelament que en Jaume Monat feia en aquesta pista del Masters 1000 de Xangai.
Tant de bo que continuen sent protagonistes ells i no jo.
Com bé. Gavi, avui m'ha passat una cosa a la redacció, t'ha passat a tu, sí. I és que en lloc d'un Monat Djokovic t'ha sortit un Nadal Djokovic.
Sí,
eh?
Sí. L'inconscient m'ha jugat aquesta mala passada, perquè, clar, hem apuntat tantes vegades Djokovic Nadal que m'ha fuit. Sa mà m'ha fuit i ha posat Nadal i no Monat, però és en Monat qui juga.
Mos fa il·lusió aquest partit, perquè en Monat està en un bon estat de
el
forma.
El millor any de la seva carrera.
Amb estat de gràcia. S'ha tornat classificant en aquest cas per un vuitens de final. I, clar, un rival com Novak Djokovic pot fer por, però també és un repte, és una motivació, segur.
Ja t'ho dic, Monat és el millor any de la seva carrera, sense cap dubte, i Djokovic està com està. Que a vegades té partits que sembla que se'n va del partit, a vegades té aquest orgull de continuar endavant i te passa per damunt encara, però bé, tal vegada sigui el Monat Djokovic més igualat de sempre.
Ara se saludaran aquí en aquesta pista central on es juguen aquest Masters 1000 de Xangai. Aniran seguint aquest partit que estava programat per les 12:30 i que s'ha retardat una mica i que ara sí que ja queden instants perquè comenci. Seguirem avui aquest partit, però nosaltres seguim també en seu programa, i és que avui vespre Gavi jugui a l'Illes Balears Palma Futsal. Visita la pista de l'Osasuna. És un partit avançat aquest de la jornada 8.
Sí, és de la jornada 8, com tu dius, perquè coincideix en la Copa Intercontinental que ha de jugar el Palma a Mos, sempre que hi hagi pista, contra l'equip del Peñarol d'Uruguai. I s'ha de dir que fa que aquesta setmana el Palma tingui dos partits en una setmana, i tot dos de fora, i en viatges que no són anar a Madrid o Barcelona, perquè per anar a Pamplona han tingut el seu recorregut, i dissabte juguen a la pista del Oparrulo Ferrol, que també el viatge té les seves coses, no? Bé, és el que hi ha, tenir compromisos internacionals del nivell que té el Palma té aquestes coses, i s'ha de jugar avançat aquest partit. El Palma ara mateix és quart amb 11 punts, una victòria li donaria provisionalment el lideratge a la classificació fins que s'ha adequi tot a la jornada 8. Osasuna Magnachota és setè amb 7 punts, ha guanyat 2 partits, ha perdut 2 i ha empatat 1. El Palma encara no sap el que es perdre en aquesta lliga, 3 victòries i 2 empats en 5 partits. I anem a veure, vaja, segura Piqueras, que jo me va deixar un poc estorat l'altre dia al Galatzó, vaig per a xerrar un momentet amb en Piqueras, i me va dir que encara té per 4 o 5 mesos. Uf. Jo feia comptes de tal vegada el mes de desembre ja acabar un pot tot i tal vegada per gener començar a jugar, però encara no, és massa prest i encara tenim de baixa Piqueras per estona. Ha viatjat tothom, però anem a veure com estan Fabinho i Ribillos, que a l'escaufament de l'altre dia al Galatzó varen topar entre ells i tenen qualque molèstia amb dos jugadors. Així que, o sigui que, veurem, són dos jugadors fonamentals, tant Fabinho com Ribillos. El Palma du 2 partits de Lliga consecutius perdent a la Naitasuna Arena, per dir-ho de qualque manera, a la pista de Xota, mentre que al play-off s'hi van guanyar la temporada passada la primera ronda eliminatòria 1-2. O sigui que serà molt igualat, com sempre, perquè Xota és una pista molt, molt complicada. I hi ha una notícia, a banda de la competició, que m'ha cridat molt l'atenció. Sí. Jaime Yarza és un director esportiu espanyol, director de tornejos de la FIFA, que després de 27 anys en el càrrec ha estat acomiadat. Vull pensar que no afectarà gens, perquè m'assembla que Jaime Yarza, sent director de tornejos, té molt a veure cada vegada que el Palma organitza...
Podria ser un descontentes del Palma, no?
No l'intercontinental, perquè no és oficial, però sí la seu de les Champions tantes de temporades consecutives, no? Anem a veure. Esperem que no afecti, com tampoc a la selecció espanyola, la sortida d'aquest home que du 27 anys en el càrrec de director de tornejos.
Déu-n'hi-do. Tornant en el partit d'avui, sentim protagonistes el míster Antonio Vadillo fent prèvia d'aquest partit d'avui.
A eso aspiramos ya mañana, ¿no? A ser líder de la competición, por lo cual también es un... es una aspiración más que tenemos, ¿no? como equipo, y sobre todo y sumando puntos, que es importante, ¿no? Sobre todo en la primera vuelta, que todos los equipos no estamos rodados, los primeros partidos, primeros 6, 7, 8 partidos, si sacas un buen colchón de puntos, después como que la cosa parece que ya las piezas empiezan a encajar, los equipos empiezan a empatarse. No hay excusa, ¿no? Nosotros siempre intentamos afrontar los partidos para sacar las victorias, los 3 puntos en este caso, y sabemos que son 2 partidos fuera de casa, lo que condiciona también el viaje a nivel de cansancio y demás, pero ya está, no queda otra, adaptándonos al contexto.
Per cert, te volia demanar una cosa. Bé, sentim Machado primer, que també fa referència en el partit d'avui, i ara te demanaré una cosa. Machado, venga. Precisament fent prèvia del partit contra el Xota.
Sabem que és una pista complicada, per más que perdem en l'últim partit, però sabem su estilo de juego, juegan el 4 sempre, i bueno, y pasa año, va en año, y siempre lo mismo, ¿no? Y sabemos que va a ser difícil, tenemos que encarar como un partido que va a ser durísimo, y bueno, y vamos por los 3 puntos.
Això són prèvies referents en aquest partit d'avui entre l'Osasuna i el Palma, que començarà a les 9 del vespre i que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. El darrer partit del Palma, Gavi, va acabar amb una polèmica que ha arrossegat el cap de setmana. Nosaltres aquí en el programa sí que varen sentir una mica Vadillo dilluns, però m'agradaria que m'ho expliquessis. Què va passar i per què ha hagut aquesta polèmica?
Anem a veure. Tot parteix d'una jugada en la que jo crec que d'una manera desmesurada Luan Müller surt a tapar una acció d'atac del Peníscola, concretament d'un ex del Palma, ja ho diré, Quintela. Luan surt en tot i atropella jugador, pilota, i tot va endavant. Amb la mala sort de que Quintela, quan cau en terra, copatja en la part posterior del cap en terra. va quedar inconscient, va quedar un poquet trabucat, evidentment varen sortir tot d'una els serveis mèdics, tant d'un equip com d'un altre. Miquel Mas va ser el primer que va sortir com un llamp. I la polèmica ja comença quan en aquell moment ja hi ha jugadors del Peníscola que van per Luan Müller, un fica una mà, un altre, va ser expulsat l'utiler del Héctor del Palma, va rebre una bufetada d'un jugador del Peníscola, els àrbitres veuen el que volen, no ho veuen tot, mai. Però la situació es va agreujar quan només hi havia una ambulància.
Aquest partit se jugava en el pavelló de Galetó, era el primer que el Palma jugava allà.
Exacte. Només hi havia una ambulància, una oficial, i que les normes fan que sigui allà. Però, clar, quan els dos metges varen veure que la situació no era greu, varen acordar, els dos equips, els dos metges, que no sortiguessin cap a l'hospital perquè deixarien la pista sense ambulància si tornava a passar qualque cosa amb un jugador, amb un aficionat o el que sigui. No pots deixar el recinte sense una ambulància. Com que només hi havia una, varen acordar no anar cap a l'hospital perquè Quintela no estava greu. Estava marejat i estava, bueno, el que suposa un cop d'aquestes característiques. Dit això, semblava que això calmaria tot, però la bronca va continuar, males accions de jugadors d'un costat i de l'altre, perquè no han de tapar res que no hagi succeït. Es van calentir el partit i a poc a poc va tornar tot a la seva calma. Clar, acabada la història, acabat el partit, Santi Valladares, tècnic del Peníscola, va tenir dues cares. Per un costat, va riar contra el Palma tot el que va a poder, i per un altre després es va fer l'amic dient que gràcies a en Vadillo, que va acompanyar Quintela fins a l'hospital, que va estar amb ell en tot moment, i els serveis mèdics del Palma i no sé què, no sé quant, però va riar contra les ambulàncies.
Varen dir pista,
que
no,
havien d'haver cridat una ambulància privada perquè no hi havia ambulància al recinte. Això és mentida, perquè hi havia una ambulància, no hi havia dos, hi havia una, i després varen arribar contra la pista, contra les dimensions de la pista, una pista on s'han jugat partits internacionals de futbol sala femení entre Espanya i Brasil, per exemple. No sé, me sembla que Peníscola no du massa bé que l'any passat va ser campió de la fase regular i no perdia cap partit, i que aquest any de 5 n'ha guanyat un. Jo crec que aquí està un poc l'histerisme col·lectiu per part d'uns, l'histerisme col·lectiu per part d'uns dels altres, l'afició del Palma en qualque moment qualcú va insultar
de
forma greu, sí, a tothom. Bé, el que passa amb aquestes coses. Clar, recinte petit, pista petitona, tot sembla multiplicar per 10 quan passen aquestes coses a una pista tan petita. Bé, això és el que va succeir. Jo no me posaré ni de part d'un ni de part d'altre, perquè tots tenen les seves raons. Ara, el que no pots fer és dir mentides. I Peníscola va dir mentides, una rere l'altra en el seu comunicat. Això va obligar el Palma a fer un comunicat i a posar les coses en cert ordre, no? Esperem que tot això acabi aquí, perquè tot això, si anem a l'origen de tot això, és la pista de Son Moix, que havia d'estar acabada, que no està acabada, i que se fan les obres enmig de la temporada, quan t'has tingut tot l'estiu per davant.
I que això fa que...
Això ningú ho ha explicat, tampoc.
Això fa que cada equip ha de cercar on jugar, que tenim els equips de primera FEB, per exemple, i de Lliga Challenge repartits.
El Peníscola diu que no li varen comunicar aquest canvi de pista. Jo això no m'ho crec, per res. Perquè si no estarien al pàrquing de Son Moix. És a dir, les coses són ben clares, no?
Bé, tema tancat, perquè la nissaga amb el Peníscola s'ha acabat i Quintela està cada vegada més bé.
Sí, no li va agradar massa a en Vadillo que l'insistessin amb aquest tema, perquè ell ja volia passar pàgina i parlar de xota.
I li permetrem que passi pàgina. Avui un altre partit, a partir de les 9 del vespre, el Palma, que juga a la pista de l'Osasuna, i a partir de les 9 del vespre, transmissió, com sempre, amb en Gavi i companyia.
Aquí
a l'Etra Ràdio.
Vinga, adéu.
1:23, ja ha començat aquest partit del Masters 1000 de Xangai, aquest partit de vuitens de final entre Munar i Djokovic. De moment, primer set en joc, ha guanyat Djokovic el primer joc, però res, són els primers instants d'un partit que aniran seguint i que segur que s'allarga. Per parlar del Mallorca, amic i teus, bon dia.
Bon dia.
Avui entrenament a portes obertes, aquells primers 15 minuts que hi podem ser.
Sí, 15 minuts a porta oberta, primer entrenament de la setmana. Hem de recordar que el Mallorca hi va tenir lliure després de la treballada a Sant Mamés, ahir va tenir lliure, i divendres, dissabte i diumenge d'aquesta setmana també descansaran els futbolistes, per tant, setmana curta pels jugadors del Mallorca.
En els tertulians no els va agradar, ja t'he dit que en David Gui i en Tomàs molt crític amb aquesta...
Estaven enfadats, en David, agenda, no? amb aquesta agenda de dies lliures.
Perdre Sant Mamés i donar tantes vacances.
I d'altres dies de feina i quatre lliures durant aquesta setmana. Com deies, 15 minuts de porta oberta, l'ambient no era bo, era distès, hem vist jugadors fent bromes, allà ho va arrasat aquests 15 minuts també donant moltes instruccions als seus futbolistes. Només han pogut veure un exercici, no els partirà coes, t'obrin 5 minuts, però tampoc pot veure 15 minuts, però tampoc pot veure massa. Han vist exercicis de combinació i de definició de llançaments a porteria, un Iago Barrasate molt actiu, donant instruccions als seus futbolistes, i a les essències, no hi ha partit aquesta setmana, perquè hi ha seleccions, a les essències dels quatre jugadors internacionals, en Muricic, que està en Kosovo, en Mojica, en Colòmbia, i en Biestron, que es porta en Finlàndia, a més d'en Jan Virgili, que continua a la selecció espanyola sub-20 i que avui té partit a les 9:30, 8:15 de final contra Ucraïna. Si guanya Espanya, Jan Virgili continuarà concentrat. Si perd Espanya, Jan Virgili tornarà i podrà jugar el partit de dissabte que ve, dia 18, contra el Sevilla, en el Ramon Sánchez Pizjuán. Per tant, han d'estar pendent d'aquest partit, i tampoc eren a l'entrenament d'avui els lesionats, que encara n'atrepitgen gespa, com som en Mascarell, en Maraix Cumbula i en Takuma Asa, no? Aquests tres futbolistes continuen lesionats. Veuran si la setmana que ve tornen a la dinàmica de grup algun d'ells i pot entrar a la convocatòria per jugar contra el Sevilla. També ha arribat una miqueta tard a l'entrenament, no som amb el motiu en Pablo Maffeo, s'ha torbat una miqueta en arribar, 10 minuts més tard que la resta dels seus companys, ha xerrat 5 minuts amb en Iago Barrasate, però després sí que s'ha reincorporat amb la resta dels seus companys i ha entrenat en normalitat. Per tant, jornada tranquil·la, som a Babilònia, una setmana sense futbol, segurament si els jugadors agafen forces, carreguen piles en tant de dies lliures, i la setmana que ve ja comencen a preparar per aquest partit importantíssim contra el Sevilla, un Sevilla que arriba llançat després de guanyar el Barça, a la darrera jornada.
En tota aquesta situació, ahir en el programa Línia de 5 d'Ivetres Televisió varen tenir un protagonista que coneix bé aquest vestidor, Jaume Costa, és jugador del Mallorca, que va confessar més que és un dels amics íntims d'en Dani Rodríguez, i va voler parlar, crec que bastant sense complexos, sí que és veritat que se li notava aquesta proximitat, no?, amb en Dani i amb algun jugador, i va voler parlar ja des de fora del vestidor, però d'un vestidor que coneix molt, de sa situació i d'aquesta temporada que viu al Mallorca.
Conozco bien ese vestuario y que hay jugadores muy válidos para revertir la situación y jugadores muy válidos para dar un golpe en la mesa y cambiar la dinámica, tanto dentro del vestuario, que no sé cómo estará porque es verdad que no estoy, aunque tengo contactos y más o menos puedo intuirlo, como fuera, que es lo importante. Al final, muchas veces especulamos de cómo serán las cosas. Los únicos que lo saben son ellos y yo confío en ellos.
Jaume Costa, que parla d'aquesta situació del Mallorca complicada, d'un vestidor que ha de canviar la situació, sobretot, i que se vegi a nivell de resultats, i d'un cas en particular. Jaume Costa també ha volgut parlar del cas Dani Rodríguez, és un fragment llarg, són pràcticament 2 minuts de resposta, 2 minuts d'àudio, però crec que val la pena.
No estoy dentro del vestuario y al final 100% no puedes saber las cosas. Yo creo que veníamos de 3 años maravillosos, incluso 4, me diría yo, porque el año pasado también fue muy bueno. Entonces, cuando tú estás acostumbrado a estar en una zona de confort, es difícil volver a vivir ciertas situaciones o fantasmas del pasado que ya has vivido. Entonces, eso te hace mentalmente lastrarte. También se suma a situaciones pues personales que a lo mejor se han podido gestionar mejor o peor. Todo el mundo sabe de lo que hablo. Yo soy íntimo amigo de Dani Rodríguez. Yo he vivido 2 años habitación con Dani Rodríguez. Dani Rodríguez es uno de los mejores compañeros que he tenido en mi carrera, de las mejores personas que he tenido como compañero en mi carrera. Se ha equivocado. Obviamente todo el mundo nos podemos equivocar. a partir de ahí, rectificar, ¿cómo rectifica? Pues trabajando, peleando. Yo creo que él es un tío incansable. Los que lo conocemos sabemos lo que se esfuerza, lo que trabaja, lo que se sacrifica. Y yo sé que él lo está haciendo ahora mismo y sé que va a revertir la situación porque yo creo que es un tío top y un tío de 10. Y no solo Dani, sino todos mis compañeros con los que conviví allí en aquella época, que creamos una familia maravillosa. Yo sé que están intentando hacer todo lo posible. Lo que pasa es que hay veces que hay situaciones incontrolables que no podemos controlar, que suceden, como ciertos resultados que podrían haber sido mejores o ciertos pensamientos o ciertas inquietudes que hacen que un equipo no vaya del todo bien, de lo que se merece.
Jaume Costa, que explicava ahir a Línia de 5 a IB3 Televisió i Vespre la seva relació amb Dani Rodríguez, amb membres també del vestidor, amb ells companys que ha tingut fins fa poquet. Però, clar, a l'altra banda hi és Iago Barrasate, l'entrenador que és qui està decidint ara que Dani Rodríguez sí que s'entreni, però no entri a les convocatòries. Jaume Costa no ha coincidit mai amb Barrasate, però aquest és el respecte o l'opinió que en té.
El que me conoce sabe que no tengo problemas a mojarme y yo si tuviese que decir que Iago va... No es un entrenador. Lo que pasa es que yo soy de proyectos a largo, medio, largo plazo. Gestionar a un entrenador por una o dos temporadas me parece una frivolidad. Y más a una persona como yo que solo ha sido futbolista y estoy empezando a ver lo que es ser entrenador y la dificultad que tiene gestionar 24 o 25 personas diferentes, emociones diferentes y todo eso. Entonces... yo lo único que deseo es que a todo el Mallorca le vaya bien, porque tengo grandes amigos allí, grandes compañeros, sé las grandísimas personas que son, y me duele muchísimo esta situación porque sé que no se lo merecen.
Ja me costa que se posiciona també com a entrenador ara, que ha deixat la seva carrera com a futbolista, i per acabar, ja me costa també va resaltar i vespre que creu que el vestidor sí que està unit i que hem de creure tots plegats.
Ese equipo está unido, ese vestuario está unido. Ese vestuario está unido con el entrenador y con el mallorquinismo. Os lo puedo asegurar, el que me conoce sabría que si es diferente, lo diría. O a lo mejor me callaría, pero estoy y pongo la mano en el fuego por todos los ex compañeros que tengo, porque son personas maravillosas que están pasando en un momento muy complicado, pero tienen capacidad suficiente para sacarlo.
Miqui, Jaume Costa, que confia en aquest vestidor.
Confia en el vestidor. A més, jo no tinc el gust de conèixer tampoc personalment en Jaume Costa, però crec que si ell té fil directe amb el vestidor i un membre del vestidor li diu que no està a mort l'entrenador o que el vestidor no està unit al 100%, soquelleria, no crec que ho digués. Ell diu que sí, que ell ho diria si sapigués que no estan units o que no estan en Arrasate. Jo no crec que sortís a IB3 Televisió en Jaume Costa si un jugador amic seu de dins el vestidor li diu que no hi ha unió i que no van de l'entrenador a IB3 Televisió a dir que no van d'ell. Esperen que tingui raó, que el vestidor estigui unit a 100%, que estiguin a mort amb el tècnic Iago Barrasate i que ho demostrin damunt el terreny de joc a partir de dissabte contra el Sevilla, perquè si no la cosa ja se complicarà moltíssim. Esperem que tingui raó en Jaume Costa i que tingui molta sort també com a entrenador. Que
veig que d'aquí uns anys, que està, si
que
té molta gana
d'entrenar. Bueno, si qualque dia acaba la banqueta de Son Moix.
Va ser dues coses i que van per tema Mallorca. Ha sortit horaris de la jornada 12, diumenge 9 de novembre, a les 6:30, Mallorca-Getafe a Son Moix, i no relacionat amb el Mallorca, però si bonets vincle del Mallorca, que és Mateu Alemany, que ha estat presentat com a nou director de futbol masculí de l'Atleti de Madrid, per tant, una nova experiència.
Feia estona que sonava com a possible reforç de l'Atleti de Madrid a la planta noble, i d'or, es farà feina amb el Xolo Simeone, a veure si s'entenen en Mateu i en Simeone, i li va molt bé en Mateu Alemany. Que...
Mallorca, València, Barça i ara l'Atleti de Madrid.
Una bona trajectòria.
Bon currículum. Sí, sí, gràcies, sí. Miqui.
Vinga, adeu.
IB3 Ràdio és esport.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu, sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que vas amb la tortuga a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. A B3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3. Gallatin Road and the Lakeside Beach, watching the game from your brother's Jeep. Your smile, miles wide, and it was not an invitation. Should have kissed you anyway, should have kissed you anyway, and it was not convenient. No, but your girlfriend. Everything look cheap. Have fun. It's prom. Wilted corsage dangles from my wrist. Over his shoulder, I'll catch a glimpse and see.
Doesn't mean you should. Don't make it awkward in second period. Might piss your ex off. Lately we've been good. Staying friends is safe. Doesn't mean you should. When I left school, I lost track of you. Abigail called me with the bad news. Goodbye. And we'll never know why.
Una i 37 minuts. Volem parlar també de l'Ou d'Eivissa, repassar aquesta setmana que va perdre aquest cap de setmana contra el Nàstic a Can Misset. Són 4 jornades ja sense guanyar, però ahir també va conèixer quin serà rival a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Saludam en Víctor Sancho. Víctor, bon dia.
Què tal? Bon dia, Magda.
Molt bé, ben tornat, que feia uns dies que no te sentíem per aquí. Començant per la Copa, Víctor, i després ja analitzam aquestes darreres jornades de Lliga, li ha tocat una primera eliminatòria contra un equip de segona federació.
Sí, sí, i com les darreres temporades. No serà fàcil, tindrà que viatjar de nou. Ja la setmana passada el míster Gémez en roda de premsa, quan se li preguntava per aquest nou format de sorteig per regions, que ell reia perquè realment a l'Eivissa no li havia tocat en un grup, diguem, de regions properes, ni de la mateixa comunitat, ni de la comunitat valenciana o de Catalunya, no? I finalment tindrà que viatjar també a Castella-La Manxa, com la temporada passada, també a la província de Conca. En aquest cas no serà el conquense, que el va eliminar la temporada passada, serà el Club Deportivo Quintanar del Rei, un rival també de segona federació, i ja va comentar ahir, si vols l'escoltam, que no serà fàcil perquè sempre jugar de visitant davant d'aquests equips no és senzill, no?
Santi Gémez.
Complicado. Pues van a hacer valer su condición de local, con su gente,
Es una competición muy ilusionante para todos, y sobre todo también para nosotros, porque bueno, llevamos cayendo en primera ronda demasiados tiempos, 3 años seguidos, y bueno, y nos gustaría hacer un papel muy digno en nuestra copa, regalarle a ser posible unos buenos partidos en casa a nuestra afición también. Y bueno, ya te digo, vamos a prepararlo con mucha ilusión, porque siempre normalmente estos partidos hay que tomárselos muy, muy en serio, si no suelen acabar mal. Y creo que ese error nosotros no lo podemos cometer, ¿no?
Era aquesta era l'anàlisi, no?, la valoració de Paco Gémez quan va conèixer quin seria el rival, aquest Quintanar del Rei, a la primera eliminatòria de la Copa del Rei, una eliminatòria partit únic, que, com dèiem, haurà de viatjar a l'Eau d'Eivissa i que se jugarà 28-29 o 30 d'octubre, per tant, d'aquí uns 15 dies, i veurem com li va aquesta Copa a l'Eau d'Eivissa.
Sí, Gémez deia en aquest tall, s'equivocava una dada, deia que havien caigut les tres darreres temporades, eren dos realment que havia caigut en aquesta primera ronda, l'anterior, que va ser la darrera de l'equip a segona divisió, sí que va superar la primera ronda davant un equip de segona federació com el Palencia Cristo Atlético, després va caure en la segona ronda davant el Ceuta en la segona eliminatòria. Així que són dos temporades seguides caient. L'Eivissa té bons records de la Copa, ja que anava una mica cap endarrere, l'any 2021, la temporada 2021, quan va ascendir a segona divisió, que va eliminar a equips de primera divisió, com per exemple el Celta de Vigo, no?, en un partit històric a Can Mises, en 5-2, i després va caure davant l'Atlètic Club de Bilbao a Can Mises, però per la mínima, en un partit que va estar molt igualat, i que l'Atlètic Club, que en aquell moment entrenava Marcelino, venia de guanyar la Supercopa d'Espanya. Així que a veure si aquest any poden superar aquesta primera ronda i tenir un partit interessant a Can Mises.
Veurem quina serà la trajectòria en aquesta edició de la Copa de l'Eau d'Eivissa. I a la Lliga Víctor, no deixava de ser anecdòtic que fos líder fa unes jornades, tampoc ho deixa de ser que ara estigui 11 amb 8 punts, perquè avui mirava, clar, el líder té 11 punts, no? Està a 2 punts dels play-offs i a 3 del líder, però no sé si ja deixa de ser anecdòtic o com valorau aquestes darreres 4 jornades on s'han empatat 2 partits i se n'han perdut 2.
Bé, jo crec que ara tot és una mica relatiu, no? Vull dir, no és que no sigui preocupant, ho és també, però evidentment ja que agafeu les coses amb una mica de passo. Però és el que deim sempre, Magda, al final també fem l'anàlisi en relació a com és el club, no? I ara repassant un poc els darrers mesos, ara fa 11 en total, quan va ser destituït en Pep Lluís Martí, l'anterior entrenador que va tenir el club, l'Eivissa venia d'enllaçar 3 derrotes consecutives. Abans havia guanyat, després amb l'arribada de Gémez va guanyar 2 partits seguits, però bé, és una ratxa dolenta perquè són 2 punts de 12. No és la pitjor, encara, diguem, ratxa més dolenta, perquè en Gémez també la temporada, en el darrer tram de temporada van ja ser 5 partits sense guanyar, sumant només 3 punts de 15, però també és cert que ara la pot empitjorar, perquè juga a l'Eivissa 2 partits fora de casa seguits, el diumenge a les 12 davant el Juventud Torremolinos, que és un equip que acaba d'ascendir a primera federació, i després un plat fort visitant el Real Murcia, que és un dels favorits que encara està, diguem que està un poc pitjor quan el joc que l'Eivissa ara mateix, perquè també tenia les expectatives molt altes a aquest inici de temporada, així que són dues sortides que fora de casa a l'Eivissa li costa una mica més, i a veure com les afronta l'equip. També és cert que el partit de l'altre dia és una mica enganyós, no? O bastant enganyós, perquè cau l'Eivissa 0-2, és cert que és una evidència que en defensa no està fort, no està massa sòlid ara mateix, i que tampoc està efectiu a dalt, però és que va llançar gairebé 30 xuts a porteria quan el Nàstic va fer 3 i va fer 2 gols, i l'Eivissa no va marcar cap i va tenir ocasions bastant clares al llarg del partit. Vull dir, és cert que el partit la sortida al camp de l'Atlético de Madrid, de l'Atlético madrileño que entrena Fernando Torres, si va ser un partit una mica més complicat, li va costar una mica més generar, però segurament tampoc aquell resultat de 2-0 tampoc era el més just segons es va veure al llarg del partit. Així que jo crec que l'equip té coses a millorar, jo crec que té que atacar millor encara que genera, però té que atacar millor perquè a vegades dona la sensació que l'Eivissa, l'àrbitre dona el xiulet d'inici i pareix que ja surt perdent el partit, surten com atacant a la desesperada, i es pot ser ofensiu, es pot pressionar amunt, es pot intentar tenir sempre que es pugui la pilota, però es poden fer les coses amb una mica més de, diguem, de cap i de cervell, perquè l'equip no es desordeni tant, no? Perquè després ho pateix en defensa.
Sí, aquesta és la situació. Per cert, Víctor, deixa'm interrompre-te un moment, perquè estan seguint també el partit de tennis del Masters 1000 de Xangai entre Jaume Munà i Novak Djokovic, un partit que s'ha aturat, guanya el primer set per un joc a 3 Djokovic, però Djokovic que té molt molèsties, que de moment l'estan tractant des de l'equip mèdic, s'havia anat queixant i ara sí que s'ha aturat el partit. Veurem si pot continuar o no Djokovic en aquest partit contra el Santanyiner, la segona vegada en la seva carrera, en la carrera de Munar, que s'enfronten, per tant estan pendent de si pot continuar o no Djokovic jugant o si s'interromp finalment aquest partit i es Munar que se classifiqui per els quarts de final. Fa cares de dolor Djokovic, que li tracten la part del bessó de la cama i veurem si és una petita molèstia muscular o si és una mica més greu i no pot continuar. Per tant, estàvem pendent d'aquest partit i pel que fa a l'UD, més o menys tot dit, no, Víctor?
Sí, tot dit. Jo crec que cal tenir paciència, però això tampoc es toca en altres, li toca al club. Veurem com reacciona depenent del que passi en aquestes dos següents sortides. Serà interessant també veure si la situació no millora quan els resultats, veure com el club ho fa ara, perquè clar, té un director esportiu diferent des del mes de gener, a veure si té l'ascendència que pensant que pugui tenir davant el president, que normalment Amadio Salvo és el que ha pres les decisions i ja ho va destacar el mateix Paco Gémez en la roda de premsa prèvia al partit del Nàstic, que els entrenadors duren poc aquí. Quan li van preguntar pel fet de convertir-se en l'entrenador més partits en la història del club en 55, ell mateix va dir que estava content, però que també volia dir que els entrenadors duren poc a les oficines de Can Mises, així que veurem què passa, no? Sempre fem l'anàlisi també en relació al comportament del club.
Clar, veurem i com continua aquesta UD. Només s'han jugat les primeres quatre jornades, per tant, encara segur que hi ha marge per Gémez i per aquest projecte. Víctor, moltes gràcies.
Molt bé, adeu.
Una i 45 minuts, per cert, Novak Djokovic que torna a la pista en aquest Masters 1000 de Xangai, en aquest partit contra Jaume Munar. Sembla que podrà continuar, veurem si finalment pot continuar Djokovic després d'aquestes molèsties que ha estat atès. Res, feia 20 minuts que havia començat aquest partit. De moment, per Munar 1-3 el primer set, però veiem que Djokovic torna a la pista i se reprèn, per tant, aquest partit i ho fa en qualitat tant el tenista de Santanyer com el tenista serbi, que acaba de guanyar, per exemple, el primer punt que ha jugat. Continuem parlant de futbol, però perquè parlem ara de segona federació. L'Atleti Balears ha començat molt bé aquesta temporada. Tenen un objectiu important i estan a prop des del principi. Són ja co-líders del grup 3 amb 12 punts, 4 victòries ja i només una derrota, 10 gols a favor i 4 en contra. Varen guanyar el darrer partit 2-0 a la Societat Esportiva Eivissa i aquest diumenge tornen a tenir derbi. N'hi ha moltíssims en guany en aquesta segona federació. Juguen a les 12 al Camp de l'Andratx i de tot això en volen parlar precisament amb el capità de l'Atleti Balears, el capità de l'equip, que és en Rubén Bové. Rubén, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Supos que contents, no?, amb aquest inici rotund de temporada.
Sí, la verdad que sí. No es fácil ganar partidos en esta categoría y pues haber empezado así, pues que te da energía para el resto del año.
Ja sé que, i ara ho parlàvem també amb precisament a Primera Federació, no?, que no deixa de ser anecdòtic en quin punt estàs posicionat de la classificació després de tan poques jornades, però sí que és vera que l'Atleti Balears volia a la part alta i de moment co-líders amb aquest Barça Atleti que segurament serà un dels rivals a batre.
Sí, pues al final són pocos partidos, queda mucho, però si los primeros partidos estás allá arriba y sigues una buena dinámica, después es muy difícil sacarte de ahí.
No sé fins a quin punt dones importància a la pretemporada, en el mercat que s'ha fet, en aquesta continuïtat, no?, a Luis Blanco i haver pogut preparar en totes les condicions possibles a començar la temporada amb un projecte, no?, que per ell que està unit des del vestidor fins a la part institucional.
No, era clave que Luis Blanco i la columna vertebral de l'equip siguiese. Al final, luego eso hace que la gente nueva que viene de fuera, pues al ver un poquito de base, pues le haga más fácil introducirse en el sistema de la manera que quiere jugar el míster. Tenemos un grupo de combinación entre veteranos y jóvenes muy sano, que yo creo que es muy importante. Y pues se está viendo que después del partido que perdimos contra San Andreu, el equipo ha reaccionado bien y eso es lo importante.
Ara tornar a guanyar aquest cap de setmana, diumenge hora baixa, jugàveu contra la Societat Esportiva Eivissa, era un derbi també balear contra Eivissa, i vareu guanyar passa mínima 1-0, un partit que vareu sobre, la sensació és que se va sobre treballar, no?, de principi a fi.
Sí, sabíamos que iba a ser muy difícil, que ellos defensivamente son muy buenos, presionan todo el partido al hombre, que ellos iban a esperar un fallo nuestro, que no lo hubo, y pues esperamos nuestra oportunidad y la tuvimos con el penalti, con el gol de Tobar, uh-huh. Y luego subimos mantener el resultado muy bien.
10 gols a favor y 6, si no m'equivoqui, els ha marcat Jaume Tobar, que en aquest inici de temporada també està sent el pichichi del grup i de l'equip.
Sí, no, está muy bien Tobar y esperemos que sea así, porque que siga, que eso será bueno para todo el equipo, y es un chaval que se merece todo lo bueno que le pase.
I va patir lesions, no?, l'any passat, que el varen mantenir de manera més intermitent en l'equip. Enguany li està anant bé. A nivell de vestidor, sempre se parla, no?, que quan arriben o quan hi ha bons moments a nivell de resultats, també el vestidor està més unit, però entenc que també hi ha un bon vestidor. Tu explicaves, no?, aquesta mescla, aquest equilibri entre aquesta columna vertebral, aquests jugadors més veterans i els jugadors joves que se van incorporant.
Sí, por eso cuando todo eso va bien es muy fácil que el día a día sea muy bueno, pero bueno, tuvimos la experiencia de perder contra San Andreu en casa, contra un rival directo, y el equipo pues las otras dos semanas ha ganado, entonces eso quiere decir mucho del vestuario, de que el equipo pues confía en lo que estamos haciendo, y eso, que la gente joven que ha venido viene con muchas ganas de ayudar, y eso, esa energía es muy importante, sobre todo en esta categoría.
Diumenge un altre derbi, Rubén, a les 12, sí. Andratx a Sa Plana. Com preparau aquest partit i què n'esperes?
No, va ser un partit molt difícil. Jo des que estic en Baleares todavía no he podido ganar a Andratx. Eso quiere decir que ellos saben muy bien cómo jugamos, nos trabaja muy bien, y para ellos es un partido muy importante, igual que para nosotros, pero se nota que es como una final, porque cada partido ahí es como una guerra. Vamos a ir al campo de Andratx, que es muy difícil, uno de los más difíciles de la categoría, e intentar sacar los tres puntos, que es lo que queremos.
I de Rubén Bové, capità de l'Atleti Balears, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per aquest inici de temporada i molta sort en aquest derbi de diumenge, que viurem aquí a Ivetra Ràdio. Gràcies, Rubén.
No, muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Ivetres Ràdio és actualitat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, és la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre de Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha veu. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'ho mira dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí,
que
fort.
Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
El que vull.
1:53, seguim en directe el partit de Jaume Munà. Els vuitens de final del Masters 1000 de Xangai s'enfronta a un dels millors tenistes de la història, a Novak Djokovic. És la segona vegada en la carrera de Munà i de Djokovic que es veuen les cares. La primera va ser victòria del serbi el 2018 a Roland Garros, i en aquest cas juguen en aquest Masters 1000 de Xangai. Han vist un Djokovic amb moltes molèsties, ja s'ha hagut d'aturar el partit. De moment, però, pot continuar el serbi, guanya per 2-4 aquest primer set del Masters 1000 de Xangai d'aquest 80 final. Milers de nits que es fan matins, comptant les llàgrimes al buit, ha après a caure cap amunt, dins el plany, dins el plany, ai, ai. Hi ha una estrella que em diu que no trepitgi mai ningú, no deixis mai de ser tu. I si el cor diu que vol jugar-s'ho tot, qui sóc jo per dir-li que no? Qui sóc jo per avui pareix un programa musical, eh? Hi ha vegades que les coses no surten i no surten, no volen sortir i no surten, i sort que tenim un tècnic que ens soluciona amb una mica de música. Per cert, ja ho explicàvem, estem seguint, i ho seguirem fins a les dues, estem que tinguem temps aquest partit en directe des de Xangai entre Novak Djokovic i Munà. Un partit que hi ha hagut un moment de dubte de si se podria continuar o no, perquè veiem Djokovic tractat pel seu equip mèdic i amb bastantes molèsties.
Sí, ha estat una... Quan signava el 3-1 en el primer set, una pujada a la xarxa de Novak Djokovic, sembla que ha torçat un genoll, això li ha fet un problema en el bessó, i, mm-hmm, i ha estat atès aproximadament 2-3 minuts pel metge, ha tornat a la pista i ha arrasat el següent joc en Munà, amb l'avantatge que tenia el servei. Clar, així sí, pots fer córrer a l'altre jugador. Una altra cosa era anar a veure com reacciona quan hagi de córrer ell perquè tingui el servei el santanyiner, però l'ho ha resolt també de meravella. No sé si és una d'aquestes coses d'en Djokovic tradicionals de la seva trajectòria, que sembla que en tots els partits un moment que sembla que morirà i reviscola i sí, acaba amb tu, no? De moment la cosa està amb avantatge clara del serbi en aquest primer set. I
s'ha posat 2-5 ja, sí, en aquest,
s'ha posat 2-5 i anem a veure, jo m'imagino que aquest set ja acabarà aquí i Munà haurà de cercar tot el que pugui en el segon set, però de moment Djokovic sense o mig encara és molt superior al mallorquí.
Avui a sa reacció pensàvem que si Munà tenia una oportunitat era per nivell físic que té Munà ara mateix i que no té Djokovic.
I perquè aquest Djokovic ara ja no arriba a tot i ara ja també es planteja segons quins tornejos d'una manera o una altra, hem de tenir en compte que això, per Djokovic, no és un gran slam, és un Masters 1000, que amb tots els respectes, però tal vegada ell cerca aquest títol que li falta per ser el gran campió de la història a un gran slam, no?
Continua estirant els bessons i sense trobar-se còmode del tot,
Aquí Munà hauria de fer córrer a Djokovic tot el que pugui, perquè és l'única solució, que minvi les seves forces o que inclús arribi un moment que Djokovic digui no puc més i s'ha acabat, no? Que no és la manera de guanyar, evidentment, però bueno, això passa també, això forma part del tenis. Ara té el servei Munà per defensar una mica aquest primer set, que està perdent per 5-2, i anem a veure com li va. Però de principi Djokovic ja li ha trencat serveis en Monà en aquest primer set, no?
Són 37 minuts ja de
Monà,
de partit.
No he dit Nadal.
Sí, perquè avui teníem aquesta tendència d'aquest Djokovic-Nadal, d'aquest Nadal-Federer, que ja començava a canviar de perspectiva, i aquí seguim ara en el tenista de Santanyí, que enguany està fent el millor any de la seva carrera. El seu objectiu a principi de temporada mos explicava que era poder arribar en el top 50, i enguany ha arribat en el top 38, ara crec que és top 42, però ha assolit de sobres aquest objectiu, amb més victòries que derrotes, que això per un tenista compta moltíssim.
Compta moltíssim, i està al voltant d'aquesta posició 40, doncs està molt bé, no?, per un tenista que d'una trajectòria molt, com te diria, molt discreta, no sé si seria la paraula, però que a poc sempre ha anat pujant, perquè jo record en Monà en el puesto 100, 101, 102, i vàrem dir, ja està en els 100 primers. Bueno, ara està arribat en els 40 primers.
Mira, no? Me'n corregis que ara està en el rànquing 41 i va arribar en el mes d'agost en el rànquing top 37, que és el millor rànquing que ha tingut a la seva carrera.
A una etapa del tennis espanyol que està com està, que no és la millor.
I per això ja ha estat un dels líders de l'equip espanyol a la Copa Davis.
De moment 5-2 i 15 iguals amb servei de Monà en aquest primer set del partit. Anem a veure fins a on aguanta el santanyiner.
Nosaltres mos queden segons perquè acabi aquest programa, per tant, el resultat el tindreu tant en els serveis informatius com també en els bolletins d'aquesta casa, que vos actualitzarem en si tant de bo Monà aconsegueix guanyar per primera vegada a la seva carrera a un topoderós Novak Djokovic.
Només havien jugat una vegada, o sigui que el percentatge seria boníssim.
I en el 2018, que tots dos eren tenistes molt diferents a lo que són ara. Vos deixem tot donant informatiu migdia, nosaltres quedam amb aquest, de moment, Djokovic 5, Monà 2 en aquest primer set del partit de vuitens de final del Masters 1000 de Xangai. Cavi, moltes gràcies.
Ho contarem a l'informatiu migdia. Després tenim futbol sala a partir de les 9. I avui a nit, Jan Virgili juga partit de vuitens a la selecció espanyola al Mundial Sub-20. Anem a veure si torna abans o després a formar part de la plantilla de Mallorca.
I tot això ho haurem d'explicar dijous, perquè demà no hi ha programa, perquè deixam espai a la política. Que fins dijous, una abraçada a tots. Sol buit, de pressa caure cap amunt.